tot costa.
Xavi torna a les banquetes. No va tenir sort al Barça, malgrat que va guanyar una Lliga i va fer debutar jugadors com Lamine Yamal o Cubarsí. Que tingui sort com a entrenador dels Països Baixos.
Tot costa, amb Sergi Camps.
Tot costa del dijous 13 d'agost del 26. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs comencem amb Barça, perquè avui, igual que ahir, Ferran Torres no s'ha entrenat. És una crònica una mica d'una mort anunciada, perquè Ferran Torres marxarà al PSG. Evidentment, falta tancar aquest acord. Però bé, s'ha entrenat al marge. Igual no s'ha entrenat. Qui s'ha entrenat al marge és Pedri, igual que ho va fer. A priori no té cap problema físic. Simplement el canari està seguint una preparació diferent de la resta de companys.
Per cert, en clau blaugrana hi van operar Rooney Bardghji de la seva lesió al lligament encreuat anterior del genoll dret.
El Barça avui ha sabut que la Supercopa d'Espanya del 2027 es disputarà a Istanbul, a Turquia. L'Aràbia Saudita no pot ser seu perquè acull la Copa d'Àsia de futbol. Aquesta Supercopa la jugaran Barça, Madrid, Real Societat i Atlètic de Madrid del 2 al 7 de febrer. Pel que fa a la Lliga, la Federació Espanyola ha acceptat ajornar el partit de la primera jornada entre el Celta i l'Osasuna per una plaga de fongs que ha afectat la gespa de Balaïdos. L'enfrontament es disputarà ara el 27 d'agost, dijous, a 8:45 del vespre.
Déu-n'hi-do. Mentrestant, a la segona divisió, el Girona ha fet oficial que Minsu i Justin passaran a tenir fitxa del primer equip.
I a la Lliga Femenina hi victòries de Barça, Espanyol i Badalona Women. Les blaugranes van guanyar 3-1 al Montpellier, l'Espanyol 2-0 a l'Europa i el Badalona ho va fer 4-1 contra l'Al-Quadzià. En futbol internacional, ahir al vespre va fer oficial que Xavi Hernández substituirà Ronald Koeman com a seleccionador dels Països Baixos. L'altra notícia destacada va ser que el PSG de Luis Enrique va guanyar la Supercopa d'Europa després de vèncer 2-1 l'Aston Villa.
I aquesta matinada Leo Messi ha tornat a jugar un partit, ha estat amb l'Inter Miami uns dies després de la mort del seu pare.
A l'Europeu de Natació de París, el sitgetà Luca Hug nedarà aquest vespre cap a 7:45 la final del relleu 4% lliures masculí amb l'equip espanyol. Abans, a les 7, de fet, la nedada, el nedador del Club Natació Barcelona, Ivan Martínez, ha nedat la semifinal dels 50 metres braça.
Aquest matí, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, s'ha classificat amb el quart millor temps a la final dels 1.500 lliures.
I un últim apunt dels europeus de natació, perquè la italiana Sara Curtis ha batut el rècord del món a la final dels 50 metres esquena. Curtis ha fet un temps de 26 segons i 56 centèsimes. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, ja això sí, fora d'horari tot costa, Jael Sakura Bastuer competirà a la final dels 200 metres lliures, llisos, més ben dit. La Sant Cugatenca va acabar ahir setena a la semifinal.
Mentre, aquest matí, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, no s'ha pogut classificar per la final dels 800 metres, mentre que el barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres.
D'altra banda, a Zagreb, a Croàcia, avui ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística, on la catalana Alba Petisco lidera l'equip espanyol amb la presència de les també catalanes Laia Font i Marina Escudero. Per exemple, et puc donar un resultat ja.
Sí.
Alba Petisco, a la final d'exercici complet, ha acabat cinquena, per exemple. I en handbol, el Barça ha anunciat Tim Engesan com a nou primer capità, en substitució de Dicamem. Blajanc serà el segon, Luis Frade el tercer i s'incorpora al grup Ludovic Fàbregas com a quart.
Ja ho sabeu, que Carlos Ortega té com a política d'equip, doncs, treure-li la capitania a un jugador que ha dit que marxa, Dicamem se'n va l'estiu que ve al Fuchse de Berlín de la Bundesliga. I Marc Andrés, què preguntem avui als nostres oients?
Triomfarà Xavi a la banqueta dels Països Baixos? Pregunta simple, pregunta de dues opcions, sí o no.
Tot això des d'ara fins a 8:45 al Tot Costa, tot això des d'ara fins a 8:45 a Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyora Mireia Ruiz, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
De seguida saludem la senyora Mireia Vera, que està a punt de connectar-se. Mireia Vera, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens has fet patir, però ja el tenim aquí. Doncs vinga, va. La Mireia ha dit, mira, em connecto més tard, així no m'estiro al divan. No, Mireia, no, la cosa no va així.
No, jo estava connectada, eh? Us he sentit perfectament, eh?
Vinga, va, una mica de divan, per no trencar la rutina d'aquest estiu. Veig a la Mireia Ruiz que mira el mòbil.
M'està posant nerviosa.
Es mossega les ungles. No, avui és fàcil, va. Estirem la pregunta del dia. Avui preguntem per si Xavi triomfarà a la banqueta dels Països Baixos. I jo us pregunto avui, començo per tu, Mireia Ruiz, quin va ser l'últim dia que vas tenir una sensació de he triomfat fent alguna cosa? M'ha anat bé.
Ostres.
Vida professional, vida personal, a la cuina...
Suposo que... el dia que vam explicar a la TDT que Gundogan tornaria al City, no?
Això va ser una notícia teva, la
vas
clavar.
Jo crec que és el dia que vaig dir que triomfa més a la meva vida.
Sí, eh? A les xarxes ho vas notar, també, suposo, no? Per què dius, eh?
Van haver d'atribuir els mèrits, perquè hi havia sí, gent que m'estava...
Home, és que aquesta professió hi ha molt au de rapinya,
no,
eh?
No, però em sembla que sí, és que ara m'he quedat en blanc. Si no és aquesta, enganxar alguna oferta també està bé.
I alguna cosa de la vida personal? Jo sempre ho focalitzo amb la cuina, perquè com jo no sé cuinar, el dia que vaig fer una truita ja em va quedar bé. Aquell dia, no? Com va, només en va ser un...
Que respongui l'altra Mireia i ara penso
va, Mireia,
en cosa personal.
Va, un dia que diguessis... aquí me n'hem sortit, he triomfat.
A mi, doncs mira, fa molt poc vaig anar a una platja un diumenge, jo ja anava cap allà, ja mig enfadada, que no trobaríem aparcament. I va ser arribar, home, i el primer aparcament davant de la platja, aquesta, aquell va ser meu. I allà em sento molt triomfadora, dic, uf, és que he triomfat moltíssim. Podria haver estat 3 hores buscant pàrquing, però no, a la primera, pam.
Saps que això, Mireia, no ho superaràs mai. Què vols dir, Joan Fitó? Bona tarda.
Bona tarda.
Què vols dir?
Que tu no et pot passar, no, això?
No, perquè jo no condueixo, però sí que vas com a copilot. Jo guio molt bé com a copilot. A vegades volem anar a la platja i acabem a la Cerdanya. A veure, Mireia Ruiz, alguna cosa personal, va, per tancar aquest divan.
És que...
O ho fas tot perfecte i ja de sèrie.
No, no, ja... estava pensant que l'any passat vaig coincidir també amb el Bernat aquí i va donar una resposta que em va agradar bastant, que és... Ell va dir, ell va dir la seva, la meva és... Tornaria a néixer a Sant Feliu de Llobregat.
Ah, molt bé.
No?
Has triomfat per ser on ets.
Sí. Ja. Jo tornaria... O sigui, de veritat, és dels triomfs més grans. Tenir... O sigui, haver crescut i haver viscut a Sant Feliu de Llobregat.
Caram, tu, la Florència catalana.
Sí.
Vinga, va. Doncs, home, orgull de població. La Mireia, doncs, una cosa més del dia a dia, que és trobar aparcament a la primera. Va, 117 minuts, com hem començat avui, parlem del Barça.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Sergi Camps.
Avui la cançó d'inici, aquest Total Eclipse of the Heart, no la versió original, sinó una versió de Straight Outta Junior High, és una cançó del 2004 i segons el calendari Bici-Bullà, això vol dir que és de l'any 4AB, perquè Bici-U és de l'any 2008, per tant aquesta cançó és de 4 anys abans del naixement del nostre referent en quant a la data per on situar les cançons en la història de la música. Per cert, Mireia Ruiz, l'Eclipse, bé, l'Eclipse, el vas veure en bona companyia, el vas veure bé, amb ulleres...
El vaig veure des de Sant Feliu de Llobregat.
I què tal, bé?
Sí. A més a més, era l'aniversari de la meva germana.
Home,
ho
vam
fer,
ho
vam fer tot ahir, ho vam fer tot.
A Can Ruiz ho veu fer rodó. Mireia Vera, vas veure l'Eclipse?
Estava fent el Barça femení contra el Montpellier. El vaig veure en directe, que es feia una mica fosc al cel, però no el vaig poder veure en la seva totalitat.
Molt bé, també hi era el Joan Fitó, el Johan. Sí. Joan, aquest Eclipse una miqueta doncs, en segon pla, no?
Sí, sí, d'esquenes, perquè el sol caia per la tribuna, nosaltres estàvem mirant, evidentment, el camp, per tant, d'esquenes.
Doncs vinga, va, amb el Sam Silva al muntatge musical, la Rita Pinyol a la producció, el Lautaro Quinteros al control central i els companys d'Esport 3 que realitzen el programa en la seva versió televisiva. Comencem tots plegats aquest Tot Costa, fins a 8:45 del vespre a Catalunya Ràdio, i comencem, com sempre, Fitó, parlant del Barça. I escolta, el nom propi d'avui és el de Ferran Torres, que ja ho vam avançar fa uns dies. Fins que no resolgués el futur, sembla que no es tornarà a entrenar amb el Barça.
Correcte. Ahir ja no es va entrenar, havia de tornar ahir, no es va entrenar amb permís del club, amb permís de Hansi Flick. Tampoc ho ha fet avui. Dimarts ja vam explicar aquí el Tot Costa que això era una possibilitat, que era una possibilitat, doncs, que arribés però no s'entrenés. La idea del Barça és que no es torni a entrenar mentre no resolgui el seu futur. Per tant, això vol dir que s'ha de solucionar aviat aquest futur de Ferran Torres. El Barça vol que el PSG augmenti aquesta primera oferta que vam comentar, d'aquests 40 milions, en vol més d'aquests 40. El Barça en demana al voltant d'uns 50 més variables, per tant, bastant més del que va oferir en primera instància el París Saint-Germain. Tot s'hauria de desencallar aviat perquè el Barça vol vendre Ferran, el PSG vol Ferran, per tant, són dues coses que van de la mà. Ferran vol marxar al PSG i, el més important, perquè arribi Rodri, el Barça necessita vendre Ferran. És imprescindible que surti Ferran del Barça, són vasos comunicants, per tant, ha estat, en principi, tot a punt de desencallar-se. Ferran com hem anat explicant, serà jugador del Paris Saint-Germain.
De seguida marxem cap a París per parlar amb un expert en futbol francès, l'Andrés Onrubia, el corresponsal del diari AS i de la cadena SER a París, perquè ens digui també com s'està vivint aquesta possible incorporació de Ferran a París, si fa molta poca il·lusió la incorporació del valencià a les files de l'equip de Luis Enrique. Abans, però, Mireia Ruiz, tot aquest sarau Ferran s'està fent llarg ja.
A mi se m'està fent... Ja us ho vaig dir la setmana passada. A mi Ferran, en general, se m'està fent molta bola des de la final del Mundial fins ara. Crec que és una cosa que és imminent, i tots sabem que és imminent. El Barça sap que és imminent, Ferran sap que és imminent, simplement són aquests detalls més burocràtics que no pas altra cosa. El Ferran ja va deixar molt clar durant... potser no molt clar, però sí que es veia durant les entrevistes de postmundial que ell necessitava sentir-se una mica més estimat, i ja està, final de la història a París.
Al final és aquell mantra, no?, que el jugador juga on vol jugar, amb el 99% dels casos.
A no ser que siguis Julián
Álvarez. Julián Álvarez i juguis a l'Atlètic de Madrid.
I una de les coses que també volen els jugadors és jugar. Mm-hmm. Veurem si amb quin rol arriba Ferran al PSG. Aquest és un altre tema.
També li preguntarem a l'Andrés Onrubia doncs això, perquè el PSG té una nòmina de davanters de molta qualitat. I Mireia Vera, clar, Ferran se'n va del Barça, on mai ha estat titular. Ara podria ser el seu moment, amb Lewandowski fora, amb Julián Álvarez, que potser no arriba. Però, escolta, tria marxar al PSG, on hi té jugadors molt bons al davant, com Dembélé, com Kvaratskhelia, com Doué. Això tu, com ho interpretes?
A veure, em costa interpretar, perquè jo crec que el Barça jugaria si es quedés més minuts que el PSG. Jo crec que Hansi Flick li ha demostrat que és un futbolista que si està bé surt de titular, si està bé normalment, no? És un dels primers canvis que es fa, és un jugador que et dona molta energia. Jo crec que Hansi Flick hi creia, en Ferran Torres. És a dir, hem vist una bona versió en alguns trams de temporada de Ferran, i llavors jo el que penso és que vol canviar d'aires, que ja porta temps al Barça, que va al PSG, que coneix l'entrenador. Jo crec que allà no serà titular i per tant, doble campió d'Europa, és un club, no?, que ara, doncs, ahir va aconseguir aquesta Supercopa, és un club que està guanyant títols importants, i potser doncs Ferran veu més factible, no?, interpreto, guanyar la Champions amb el PSG que amb el Barça, no?, però a mi em sembla un moment estrany, un moment que no acabo d'entendre, perquè jo pensava que Ferran i Hansi Flick tenien una bona sintonia, vale, que ha fet el gol del Mundial, que ha fet campiona del món a Espanya, però ja està, a mi no em sembla un futbolista top mundial, no? O molt, 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 molt diferencial. A mi em sembla un molt bon jugador de rotació, a mi em sembla un jugador que quan el necessita sempre hi és, que pot jugar partits de titular, però em costa entendre aquesta decisió, perquè per mi ara amb la marxa de Lewandowski està clar, no?, que busques un altre futbolista, o que sonava molt Julián, i ell ha pensat, ostres, tornen a no comptar amb mi com a davanter titular, i ell potser necessita doncs algú que li digui, ei, vine aquí, que seràs titular, però jo dubto que Luis Enrique, la xerrada que hagi tingut amb Ferran Torres hagi sigut aquesta. Per tant, a mi em costa entendre aquest moment, a no ser que ell necessiti un canvi d'aires, un nou entrenador i un equip, no, nou on tornar a començar, on canviar doncs aquesta carrera futbolística.
Ferran té bona sintonia amb Flick, perquè des del club insistien que amb qui reuneix Ferran el dimarts quan arriba a Barcelona és amb Flick, i qui li dona permís, evidentment Flick és qui mana, però li dona permís, té una conversa amb Flick, i és Flick qui li dona permís per no entrenar-se i poder resoldre el seu futur, que és una mica el que volia fer Julián Álvarez de l'Atlètic, sí, de Madrid, i els camins doncs han estat molt diferents.
Després parlarem de Julián, perquè avui hi ha hagut la presentació a Can Atlètic de Madrid de Grimaldo, i hi ha unes declaracions Fito de Cerezo, que és un dart directe a Julián. Ho sentirem després, però lògicament Cerezo doncs ha aprofitat per llançar-li una indirecta o una directa al seu davanter. A un minut i arribarem a un quart de vuit del vespre. Marxem cap a París.
Tot costa, amb Sergi Camps.
I marxem cap a la capital de França per parlar amb l'Andrés Onrubia, que és un expert en futbol francès, corresponsal del diari AS i de la cadena SER a París. Andrés, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
Ferran Torres está cerca de París. ¿Cómo se está viviendo esta posible incorporación? ¿Hay ilusión en la afición del PSG por esta llegada de Ferran?
Bueno, más que ilusión diría que lo consideran un gran fichaje, no llega, yo creo, con la vítola de estrella. Es cierto que ha sido el héroe de España en el último Mundial, porque marcó ese gol ante Argentina. Es verdad que es un fichaje que ilusiona bastante a la afición del PSG, pero yo diría que a priori Ferran no llega para ser titularísimo, ¿no? Hay que recordar que el PSG ahora mismo en ataque tiene una nómina espectacular con jugadores como Tué, Kvaratskhelia, Dembélé o incluso el propio Barcola, que parece que bueno, que puede salir, pero finalmente todavía no hay una oferta firme por el extremo francés, pero sí es verdad que es un jugador con bastante caché en Francia y más después de ser la gran estrella, ¿no?, de la última Copa del Mundo.
Esto iba a decirte, Andrés, el gol del Mundial, el gol de la final, ha incrementado un poco la popularidad de Ferran también aquí en París.
Bueno, yo creo que sí, en principio sí, obviamente, pero diría que ya desde a mediados del Mundial comenzaron a salir esas informaciones que decían que el PSG quería a Ferran Torres, ¿no? Yo creo que se acrecienta el interés después del no de Diomandé, que se va finalmente al Real Madrid, pero es cierto que cualquier jugador que marca en una final del Mundial pues aumenta exponencialmente su caché, no solo con el caso de Ferran Torres, y es un jugador que ha estado en el Barça, ¿no? Al final el Barça es un equipo muy seguido en Francia, ¿no?, porque también sigue mucho la Liga Española, y ya era un futbolista de renombre, ¿no?, y este gol pues, o este Mundial pues quizá pues le ha dado un estatus que no tenía antes del inicio del torneo.
El Barça ha rechazado la primera oferta por Ferran, el jugador acaba contrato el verano que viene, el PSG supongo que hará una segunda oferta. Al final, Andrés, las partes están condenadas a entenderse, ¿no?
Sí, según hemos ido informando últimamente, o según trasladan desde París, la última oferta del PSG, que son 55 millones incluyendo bonus, se acerca mucho a las pretensiones del Barcelona, ¿no? Yo creo que se va a cerrar en torno a 55, no sé si ascenderá a 60 con alguna variable que suele meter bastante el PSG en función de rendimientos individuales del futbolista, pero prácticamente el conjunto parisino quería acelerar la incorporación esta semana, tenía como objetivo llegar a un acuerdo con el Barça antes de mañana, del viernes. Y todo indica, bueno, todas las partes son optimistas y yo creo que se va a cerrar antes del fin de semana.
¿Te consta si es una petición expresa de Luis Enrique el fichaje de Ferran?
Sí, sí, es petición suya. De hecho, le llamó en... Bueno, esta información la teníamos también. Le llamó en el Mundial, ¿no? A partir de octavos ya hay una primera toma de contacto. Y esa llamada de Luis Enrique a Ferran Torres, que le conoce la selección española, pues es muy positiva, ¿no? Entonces, a partir de esa llamada, el PSG ya empieza a negociar directamente con el futbolista. Luis Enrique valora mucho la polivalencia de sus delanteros, ¿no? Si uno analiza los fichajes que ha realizado el campeón de Europa en los últimos años, pues son perfiles polivalentes, ¿no? Es verdad que jugadores que puedan actuar en cualquier posición del frente de ataque. Entonces, pues la oportunidad de mercado era buena para el PSG, acababa contrato el año que viene. Luis Enrique le conoce perfectamente, ya ha hablado en varias ocasiones con él antes de cerrar el acuerdo, y es que prácticamente todos los fichajes del PSG son peticiones de Luis Enrique, ¿no? Es, entre comillas, el manager, ¿no?, el que maneja todo en el conjunto parisino, y no hay ningún fichaje que no se haga sin que dé luz verde el técnico asturiano.
Antes me lo decías, Andrés, el PSG tiene una nómina de delanteros de primer nivel. A Ferran, no sé dónde va a rascar los minutos, porque vaya, con Dembélé, con Doué, con Kvaratskhelia, Barcola supongo que igual se va, pero Ferran lo tendrá muy difícil, ¿no?, para ser titular en este equipo.
Yo, partiendo de la base de cómo jugó el PSG los partidos importantes de la temporada pasada, me cuesta creer que Ferran Torres ahora mismo, luego la temporada es muy larga y pueden pasar muchas cosas, vaya a ser titular en una cita importante, porque Doué, Kvaratskhelia y Dembélé, que se me había ido, son tres jugadores que han rendido a un nivel altísimo. Quizá, entre comillas, el puesto que más flojea es el de Doué, que es verdad que estamos hablando de un jugador que ha sido MVP de una final de la Champions, pero tiende a ser irregular, ¿no? Y ahí es donde puede tener su opción Ferran Torres. También es cierto que Luis Enrique el año pasado rotó muchísimo. Por ejemplo, Kvaratskhelia, que fue clave en la Champions, apenas jugó 10 partidos de titular en la Liga Francesa, ¿no? O sea, va a tener minutos, pero claro, yo creo que Ferran Torres, con todos mis respetos a la Liga Francesa, que me gusta mucho, no ha fichado por el PSG para jugar minutos residuales en Francia y sí para intentar ganar la Champions siendo como titular. Yo creo que va a estar en la posición que más floja es la de Doué, porque Dembélé y Kvaratskhelia son fijos y tienen un estatus ya inamovible para Luis Enrique. Entonces yo creo que si tiene que luchar con alguien es con Doué, porque Barcola no jugó nada en la final la Supercopa de Europa y hay que esperar a ver hasta el final de mercado si sigue o no en la disciplina parisina.
Ahora lo decías, la Supercopa de Europa, el PSG la ganó ayer contra el Aston Villa. Parece que el equipo de Luis Enrique, Andrés, no tiene freno. ¿Cómo se ve la figura del asturiano en París?
Luis Enrique llegó a un PSG que estaba contra las cuerdas en un momento crítico del proyecto. Él le dejó claro a Luis Campos y a Clayfi que solo iba a firmar por el PSG si le dejaban hacer y deshacer todo lo que pidiera. Consiguió convencer a Qatar para que, bueno, pues le hiciera un proyecto a medida, y es que al final los datos son increíbles. O sea, ha disputado desde 2023 16 títulos, ha ganado 13, solo se ha escapado la Champions del 2024, que pierden seis finales de manera milagrosa, ¿no? Porque ante el Dortmund, que tiene 7 palos, la final del Mundial de Clubes contra el Chelsea. Y este año se escapó la Copa de Francia con un traspié inesperado en los octavos contra el París Fútbol Club, ¿no? Ya no solo es el por títulos el mejor entrenador de la historia del club, sino también el legado que puede dejar. Ha forjado un equipo de autor que todos los jugadores reman en la misma dirección, un estilo de juego muy reconocible, y parece que se va a extender su aventura en París, porque acaba contrato el año que viene, pero las negociaciones por su renovación están muy avanzadas y podría oficializarse en los próximos meses.
Y la última, Andrés, ya sabes que desde Barcelona miramos siempre a Madrid, preguntarte por Mbappé. ¿Cómo se ve desde París estas dos temporadas de Mbappé en el Madrid sin títulos?
Bueno, pues ha sido coincidencia, ¿no? Que Mbappé dejara el PSG y no hubiera ganado la Champions en 7 temporadas en la capital francesa, y el PSG sin Mbappé pues haya ganado dos ligas de campeones consecutivas, ¿no? Es verdad que es un jugador del que no se duda su talento, que es muy, muy específico, un futbolista que, entre comillas, condiciona a todos los equipos en los que ha estado, porque exige que el equipo juegue por y para él, y eso no lo encontró en París y no consiguió ganar la Champions, y en el Madrid, repleto de egos con Vinicius y Bellingham, pues no ha terminado de conseguirlo. Se le achaca sobre todo también esa falta de sacrificio defensivo, ¿no? Al final el PSG, si lo analizas, es un equipo en el que todos los delanteros son los primeros defensas y nadie negocia un esfuerzo, y Mbappé en el Real Madrid pues ha visto que te falta compromiso defensivo. Entonces, pues bueno, vamos a ver, esta es la próxima temporada que hace Kylian Mbappé, pero bueno, en París está encantado de que haya salido su estrella y ahora mismo hayan ganado 2 Champions consecutivas, y veremos si es una tercera esta temporada.
Muy bien, pues Andrés Onrubia, corresponsal del diario As y de la SER en París, experto en el fútbol francés, muchas gracias por atendernos y hasta la próxima. Moltes gràcies.
Gràcies a vosotros, un fuerte abrazo.
Tot costa.
8 minuts, arribarem a 8:45 del vespre. Doncs, sentides les paraules de l'Andrés Onrubia, Mireia Ruiz, Ferran ho tindrà difícil per jugar, perquè, escolta, diu que potser el component del trident del PSG més feble és Doué, però, clar, si Ferran ha de competir amb Doué, mala plaça.
Sí, més que res, perquè entre Doué i Ferran... bé, poder Luis Enrique no ho veu amb aquests ulls. Però entre Doué i Ferran jo quedaria amb el que ja és davanter del PSG. És que just l'Andrés ha parlat del que mencionàvem ara tant l'altra Mireia com jo, del tema dels minuts que pugui tenir Ferran. Aquesta temporada, vosaltres ara també ho parlàveu, s'ha estat partint els minuts amb Lewandowski. El Mundial tampoc no ha estat el titular, ha estat el suplent d'Oyarzabal. Té 26 anys, crec que és una edat molt bona per a un futbolista, i que hauries de fer un pas endavant, i que entenc que el fa a nivell de club, perquè se'n va el vigent campió de la Champions les dues últimes edicions, el vigent campió de la Supercopa, i ho vam veure, però no sé fins a quin punt fas un salt endavant futbolístic, perquè... vas a tenir els mateixos minuts com a molt, tinc la sensació, dels que tenies al Barça. A mi és el que desconcerta una mica de tot això, potser és el que deia la Mireia ara, de poder necessitar un canvi d'aires. I el fet que no sigui un dels fitxatges més il·lusionants a París, d'una banda, crec que hauria de ser una mica més poder per fet que és el grandíssim heroi de potser d'aquesta selecció espanyola, com ell ho ha estat venent aquestes últimes setmanes, però per altra banda... no és una estrella mundial. Per tant, puc entendre aquesta sensació, aquest sentiment potser una mica més estrany que hi ha a París amb el fitxatge de Ferran.
A veure, Mireia Vera, tu que ets entrenadora, a què t'imagines que vol fer Luis Enrique amb Ferran Torres?
Doncs bé, s'obren diferents escenaris, és a dir,
crec que no és un futbolista com Dué. Em sembla que Ferran Torres és més rematador, és un futbolista, no?, que li agrada participar en la construcció del joc. I també pot ser una variant que vulgui introduir Luis Enrique, no?, en el sentit de que Dembélé ara està jugant com a fals davanter centre, molt per carril central, en algun moment doncs, pot jugar en una de les bandes i Ferran més centrat. Però el PSG és un equip amb una mobilitat brutal dels seus futbolistes. És a dir, comencen en una posició però acaben en una altra i tots tenen una coordinació exquisita, ocupen molt bé els espais, es coneixen molt bé i pot ser un d'aquests futbolistes que entri en aquest engranatge, no? Perquè si ens imaginem un atac posicional del PSG és complicat, perquè ja et dic, molts futbolistes es mouen, cauen a banda, venen a rebre la pilota, per tant, que no sigui un d'aquests futbolistes que sap interpretar bé el joc i que Luis Enrique vulgui sumar en aquest canvi de posicions o que intueixi en algun moment que hagi de moure Dembélé més a la banda i ell pot ser un rematador més fixe. Jo ho veig per aquí a nivell tàctic i a nivell futbolístic, si no, no hi acabo de trobar l'encaix, tot i que Ferran Torres aquí al Barça, Catalunya, ha jugat més en banda esquerra o en punta i Dembélé li agrada més a la dreta, és a dir, que, bueno, veurem quin encaix li acaba de trobar, però el que sí que és cert és que Luis Enrique tria molt bé quins futbolistes fitxar i si ha triat a Ferran és perquè ha de tenir un pla al cap o algun encaix que trobi que el futbolista valencià li encaixi, no? Però jo són aquestes opcions les que percebo.
Doncs fins aquí la carpeta Ferran, Fitó. Obrim la carpeta Rodri, avui una mica compàs d'espera, tot i que hi ha una informació que diu que el City ha rebutjat una segona oferta del Barça, eh?
Sí, ho explica el Times a Anglaterra. El City ha rebutjat aquesta segona oferta de 60 milions d'euros més variables. El club anglès en demana entre 70 i 80, sempre segons el Times, per tant, hi ha aquesta diferència de 10 milions d'euros entre el que ofereix el Barça i el que demana el Manchester City. La sensació, però, a Barcelona és la mateixa que en Ferran, que totes dues parts, City i Barça, estan condemnades a posar-se d'acord pel mateix, perquè Rodri vol venir, perquè el Barça vol a Rodri, i explica aquí al Times que hi ha un altre element, és que el City ja ha trobat un substitut, o ja té clar qui serà el substitut de Rodri, que és Enzo Fernández, el migcampista del Chelsea. Aquí hi ha un problema, que és que el Chelsea en demana moltíssims diners. Enzo és més jove que Rodri. El City no vol pagar aquests 130 milions d'euros que demana el Chelsea per Enzo Fernández. Per tant, veurem com es desencalla la solució del City a Rodri, però, en principi, igual que en el cas Ferran, Barça i Manchester City estan condemnats a posar-se d'acord perquè totes parts volen arribar al mateix punt.
3 minuts per arribar a 8:15 del vespre. De seguida parlem de Xavi Hernández, que ha estat anomenat com a nou seleccionador dels Països Baixos, però abans m'aturo amb Rodri, Mireia Ruiz, el que deia el Fitó, no? Com fruita madura, això haurà de caure.
Sí, i tant que haurà de caure, i és justament el que deia el Fitó, que és que tothom s'ha entès aquí. Jo crec que el Barça tenia bastant clar que en aquests 70 milions que ara mencionàveu era una xifra que probablement el club no pretenia arribar-hi. Veurem com s'acaba resolent. I tinc la sensació, percepció, no sé si dir-li certa informació, és una d'aquestes barrejades de el Barça, jo crec que intentarà convèncer el City a partir de les variables. Perquè és una de les coses que com a decisió de club ja s'havia més o menys parlat fins on podia arribar econòmicament al Barça, i les variables és una cosa que et dona peu a poder seguir negociant. Jo crec que anirà per aquí. El que no m'atreviria a dir és el preu fix que oferirà el Barça a la propera oferta, que anirà una altra, i que el més probable és que això acabi caient aquests dies i que Rodri pugui ser-hi pel Gamper, per exemple. Jo crec que és el camí que tothom
setmana,
es pensa...
Menys d'una setmana, eh?
Que tothom es pensa que acabarà. Veurem, no sé. Però recalco això de les variables, que és el que més o menys em constava, i aviam fins a quin punt el City podia acabar content i convençut a partir del preu variable que oferís al Barça, tenint en compte que no volien arribar als 70 milions que ara deia el Fito.
Demà és un dia important perquè en principi Rodri és el dia que torna als entrenaments, i una altra cosa també important, que amb tot aquest procés hem anat no tenint en compte, que ara ho comentava la Mireia mentre escoltàvem a l'Andrés Onrubia, que és que Rodri acaba contracte, igual que Ferran, és a dir, Rodri li queda aquest any de contracte, acaba el 2027, sí, sí. Llavors, aquí també el Barça, igual que el PSG té una mica de força i Ferran té força en voler sortir, perquè si no pot marxar gratis, pot marxar de franc, el Barça també té una posició de força com la té el Paris Saint-Germain i Ferran en l'altra operació que estem comentant.
És aquella expressió sí, típica dels periodistes dels serrells de l'operació, no? Futbolísticament, Mireia Vera, Rodri et convenç, no?, com a mig centre, suposo que titular del Barça de cara a la nova temporada.
100%. A mi em sembla un futbolista diferencial en aquesta posició. No podem comparar, no, amb Busquets, però per mi és el perfil de futbolista que més s'hi assembla. Entén a la perfecció el futbol associatiu. A més, té arribada, té xut a la frontal, salta bé en pressió camp contrari. És un futbolista completíssim que t'ordena, que t'organitza tot el que té al seu voltant. I a mi em sembla que el Barça, no, té aquest perfil amb Marc Bernal, però és jove, va patir aquesta lesió, i crec que tenir a Rodri, doncs, al mig del camp et pot donar, no, un salt qualitatiu, pots donar més descans a Pedri, el pots situar una mica més endavant, o, no, ja ho hem vist en selecció, que en alguns moments intercanvien posicions, s'entén a la perfecció amb Olmo, amb Pedri, amb tots els futbolistes que han estat al Mundial, i a mi em sembla, doncs, que era una bona opció de poder incorporar Rodri ara. A mi em preocupa també la posició de davanter, eh? És a dir, Rodri m'encanta, m'agrada moltíssim, crec que no necessitarà ni aquest temps d'adaptació per jugar al Barça, però necessitem un davanter, i això és el que més em té ara, no?, en el sentit de la plantilla i de veure un equip equilibrat, aquesta peça del nou em falta.
Clar, que, perdona...
No digues.
Sergi, ara que ho mencionava la Mireia, el Barça perd 40 gols.
A la Lliga, 40 gols.
Està fent el càlcul ràpid, 40 gols entre Lewandowski i Ferran. Són molts gols, és que no pots, sí, sí. És que no pots guanyar pràcticament res perdent 40 gols.
I Rashford,
sí. Tens raó.
Després parlarem del davanter, perquè parlarem de Julián, com dèiem abans, però abans, Mireia, deixa'm aprofundir amb Rodri, perquè tu has estat en vestidors. S'està parlant últimament en que Rodri podria ser d'alguna manera el mentor de Bernal. Rodri té 30 anys, Bernal en té 19, si no m'equivoco.
2007, Bernal.
2007.
Sí, mateix que Lamin.
Per tant, hi ha una diferència d'edat important. Tu creus en aquesta figura de mentor en un vestuari, Mireia? L'has vist?
Jo crec que més que mentor hi ha futbolistes que són exemples, no?, i que acompanyen aquests joves i que són capaços, doncs, en els moments no?, que no són tan bons, de poder-s'hi apropar, de donar confiança, de donar seguretat, de parlar també de la pròpia experiència. Jo crec que Rodri sí que ho pot fer, i a més ell ho va tenir al City, és a dir, ell ho ha viscut positivament. I crec que, jo sí que hi crec, en un vestidor de tenir diferents perfils. El Barça no, penso una experiència com és Lewandowski que marxa, tens una plantilla molt i molt jove, doncs tenir un perfil com Rodri, que les ha vist de tots colors, que sap, no, lo difícil que va ser la seva adaptació al City i tot el que el futbol comporta, a mi em sembla importantíssim. I sé que hi ha futbolistes que el tenen molt en compte. Ja la selecció ja és un pilar important en aquest sentit més emocional, més d'acompanyar, més de futbolista mentor que comentes.
Molt bé, doncs tanquem la carpeta Rodri també. Estem doncs amb el compte enrere de resoldre l'operació Ferran, també l'operació Rodri. Passen 3 minuts de 7:45 del vespre. Parlem de Xavi Hernández. Veche,
tot costa.
Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je. Molt bé, doncs ens ambientem amb el neerlandès d'aquesta cançó que ha triat el Sam Silva, perquè Fitó, a última hora gairebé, es va saber que Xavi Hernández torna a les banquetes i ho farà com a seleccionador dels Països Baixos.
Vaja, va ser acabar l'eclipsi i es va fer oficial que Xavi signa fins al 2030 amb els Països Baixos, substitueix a Ronald Koeman, una cosa que ja va passar a la banqueta del Barça, perquè l'octubre del 2021 Koeman és destituït, l'octubre també arriba Xavi, el 2024, doncs, Xavi que va deixar la banqueta del Barça, i ara signa fins al 2030 pels Països Baixos. Per cert, El primer repte de Xavi serà la Nations, debuta contra Jürgen Klopp.
Déu-n'hi-do.
És a dir, el primer partit dels Països Baixos amb Xavi a la banqueta oficial serà contra Alemanya el 24 de setembre, Països Baixos, Alemanya, primera jornada de la Nations. Allà es retrobarà amb Frenkie de Jong. De Jong està de baixa ara, per tant, aquest partit no el podrà jugar, però aquest retrobament doncs, serà efectiu. Països Baixos, per cert, que no ha guanyat mai el Mundial, tres finals perdudes.
I tant.
I que van caure en l'últim Mundial a setzens de final contra el Marroc.
Per analitzar l'arribada de l'entrenador de Terrassa als Països Baixos, parlem amb un periodista neerlandès, afincat a Catalunya, corresponsal dels diaris neerlandesos AD i NOS. Edwin Winkels, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, Edwin, ajuda'ns a analitzar aquesta arribada de Xavi als Països Baixos. Feia temps que es parlava d'aquesta arribada al teu país?
No, res. O sigui, a mi, avui a Holanda, totes les ràdios em pregunten el mateix, si esperava això. Dic, aquí no havia vist jo res d'això. Quan l'Ajax, aquest estiu, buscava entrenador, sí que sortia alguna vegada el nom de Xavi, però el tema de la selecció holandesa, que mira que portaven temps, des de que Holanda va quedar eliminat al Mundial i Koeman va dir, ho deixo, anaven a buscar, no havien buscat abans i sonaven noms i noms, sobretot holandesos, que Holanda és molt normal, igual que aquí la selecció d'Espanya que sigui un seleccionador del país. L'últim estranger va ser Happel en l'any 78, un austriac, i o sigui, no, sí, es parlava de Guardiola, que era el somni, no?, de tenir Guardiola seleccionat d'Holanda, però Xavi no havia sortit fins ahir mateix. El diari El Telegraf, per la tarda, va dir que la Federació Holandesa havia parlat amb Xavi, i el que heu dit ara, o sigui, l'eclipse de sol, i 10 minuts després la Federació va enviar una nota de premsa que Xavi seria per 4 anys seleccionador d'Holanda.
De fet, aquí el Tot Costa vam explicar que la Federació Neerlandesa li havia ofert la posició de seleccionador a Pep Guardiola i que Pep Guardiola havia dit que no només rebre aquesta proposta. En canvi, amb Itàlia, el tècnic de Santpedor s'ho havia estat pensant uns dies, però que la seva idea de Guardiola, que va rebutjar a la selecció neerlandesa, era entrenar la selecció anglesa en cas de que Tuchel doncs, caigués d'aquest lloc de seleccionador.
Doncs la notícia és una sorpresa, Edwin, però com s'ha entomat el teu país? És a dir, quina imatge té Xavi als Països Baixos com a entrenador?
Poca, perquè també, o sigui, si som realistes, no és un entrenador que arriba amb moltíssima experiència. O sigui, els 2 anys a Qatar no sabem res d'això, no?, que va sacar el diploma i tot això. Quan va arribar al Barça, sí. El que passa, clar, quan es parla de Xavi, encara com es va fer aquí abans de ser entrenador, es parla de Xavi jugador. I clar, això té un nom increïble, que la gent també a Holanda va gaudir del Barça aquell de Guardiola amb Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, i va ser un gran, gran jugador. Va guanyar a Holanda la final del Mundial de 2010 a Sud-àfrica. O sigui, es parla una mica més d'això i, clar, m'estan trucant, o sigui, però d'entrenador, què va fer, no?, al Barça? O sigui, què tenim? I és una cosa molt estranya per ells, també. Primer, doncs, perquè és una extranjera i hi ha una mica també espera, ostres, què ens passa aquí? Que l'Ajax ha fitxat el Mitchell, ara la selecció a Xavi, per retornar l'escola holandesa al gran club d'Holanda, l'Ajax, i a la selecció holandesa. Fitxem a gent de la Lliga Espanyola o del Barça per ensenyar a Holanda com tornar al futbol com coneixem d'Holanda d'abans. Això és curiós.
Mira, tal dia com avui, l'any 1973, es feia oficial el fitxatge de Johan Cruyff pel Barça. Per tant, doncs mira, ni estudiat per un guionista aquesta arribada de Xavi a la banqueta de la selecció dels Països Baixos, perquè, Edwin, en qualsevol cas, la vinculació entre els Països Baixos i Catalunya, futbolísticament, aquesta relació és innegable. Tu creus que ha influït, suposo, no?, que Xavi sigui un entrenador cruifista per arribar a la banqueta, no?, dels Països Baixos.
No, sí, segur, segur. A veure, Veure, no va ser la primera opció, eh? Holanda volia un entrenador, l'Arne Slot, del Liverpool, que va deixar el Liverpool, va ser despedit del Liverpool, era el primer candidat. Erik ten Hag, que estava a Manchester United abans, va ser despedit també, era el segon candidat, però van dir que no. I van arribar a veure, mira, el Xavi, per això, la federació lo presenta com un discípol de la teoria de Cruyff, sobretot, però un que Xavi va debutar amb Van Gaal, al Barça. Amb un Barça va jugar anys tenia 7-8 jugadors holandesos al seu costat en el Barça en aquella època, no? Els germans de Boer, Reiziger, Bogarde, Hesp, Cocu, Senden, Overmars, Kluivert, mm-hmm. Eren molts, va jugar amb holandesos. Després va guanyar la seva primera Champions amb Frank Rijkaard a París. O sigui, va ser molt influenciat, i Xavi sempre ho ha dit també, diu, mira, si Cruyff no hauria estat al Barça com a entrenador, els petits, nosaltres, els Xavi, Iniesta, Messi, no hauríem jugat al Barça, perquè volien abans jugadors grans, alts, forts, etc. I Cruyff deia, no, si els petits també saben jugar a futbol. I d'això Xavi sempre ha estat molt, molt, molt agraït. Surt molt, ell, van fer un documental de Cruyff fa poc, de 4 capítols de la vida i el futbol de Cruyff, i allà surt moltíssim Xavi parlant de com m'admirava i com té la influència de Cruyff en com ell vol dirigir els seus clubs, o en aquest cas la selecció.
Xavi, quan va entrenar al Barça, va fer debutar jugadors joves, entre ells Cubarsí i Lamine Yamal. Suposo que també és un factor tenir en compte a l'hora de triar-lo com a seleccionador dels Països Baixos. Els Països Baixos tenen una fornada de joves interessant, Edwin?
Bueno, estem en això. O sigui, va van jugar molt malament aquest Mundial, van quedar eliminats amb Marroc, i hi ha una fase ara que alguns veterans com el capitán Virgil van Dijk pot que ho deixen, i hi ha nous jugadors que arriben. Per això també és el gran problema de Xavi, que clar que ell sap qui són els jugadors principals d'Holanda i que juguen quasi tots a clubs estrangers, sobretot a la Premier en Anglaterra. Però, clar, hi ha la lliga holandesa, que no veiem mai aquí en televisió i tot això, que hi ha molts jugadors que estan sortint, i té un mes, com heu dit, no?, abans de jugar amb Alemanya, a veure què hi ha a Holanda, qui pot seleccionar per aquest primer partit. I en això serà fonamental l'ajuda dels... Ell ha demanat ajudants holandesos. Clar, no sé si porta el seu germà Òscar amb la selecció, però em sembla normal, no?, com la relació que tenen ells sempre, s'han contingut. Però tindrà a Ruud van Nistelrooy d'ajudant, que parlava és perfecte el castellà, després de passar per el Real Madrid i el Màlaga. Pot ser el Kluivert, també, que no sabem segur. I són ells, crec, que li han d'ajudar els primers mesos per descobrir una mica què són els jugadors que estan sortint a Holanda.
Molt bé, doncs, Edwin Winkels, gràcies per ajudar-nos a entendre l'impacte de Xavi Hernández en aquesta arribada a la banqueta dels Països Baixos. Moltes gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
Dos minuts i arribarem a 3:15 del vespre. Ara analitzo l'arribada de Xavi a la banqueta dels Països Baixos amb la Mireia Vera i la Mireia Ruiz, però abans, a Marc Andrés, estem amb un ull posat a la piscina de París, perquè d'aquí a pocs minuts, Luca Hook, de Sitges, amb ascendència neerlandesa, precisament, doncs neda una prova interessant que pot repercutir en medalla catalana.
Sí, de fet, serà la següent prova a nedar-se. Just acaba de finalitzar els 200 metres lliures femenins, on la txeca Simanova, per cert, ara t'ho explico, ha fet el rècord del campionat, ha fet el rècord d'uns europeus, per tant, alegria txeca en aquest cas. Però bé, Just ara acaba aquesta prova i començarà la final del 4% masculí lliures, és a dir, 4% relleus, 100 metres, 4 nedadors, 100 metres cadascun, i Luca Huck, el sitgetà, és un d'aquests 4 nedadors que representaran l'equip espanyol. Els altres 3, per cert, no són catalans, però sí que representen a clubs catalans. Un, Sergio de Celis, al Club Natació Sabadell, i dos altres, el Fito estarà content, perquè representen el Club Natació Terrassa.
I pels despistats, Luca Huck no té res a veure amb Franz Huck, ajudant de Louis van Gaal a la banqueta de la Barça la fa molts anys, que tothom s'ho pregunta, ho desmentim perquè ho hem
igual
comprovat.
Igual que el nadador lituà Zavikas no té res a veure amb el gran Z de l'home més
correcte,
fort del món.
Correcte, són cognoms segurament més comuns del que ens pensem en aquests països. Doncs amb un ull posat a París, Marc, començo a analitzar l'arribada de Xavi a la banqueta dels Països Baixos amb la Mireia Ruiz, que escolta, Mireia, Xavi aquí potser té una imatge d'entrenador que bé, no va tenir massa sort al Barça, tot i que va guanyar una Lliga i va fer debutar jugadors interessants, però mira, té una segona oportunitat a una banqueta d'alt nivell, amb una selecció, amb un ritme possiblement més tranquil que no pas el dia a dia d'un club.
Mira, d'entrada m'ha agradat molt aquesta entrevista.
Home, gràcies.
Molt, molt.
No, sobretot per l'entrevistat. L'entrevistador sempre és una comparsa.
M'ha semblat molt interessant, perquè al final veure el punt de vista des d'un periodista del país on l'han fitxat és molt més representatiu. El record que es té aquí de Xavi és un record, jo crec, de potser més de frustració, d'expectatives no complertes, però no sé fins a quin punt tan desastrós com potser recordem per tema de com va acabar tot plegat i la nit del sushi i tots aquells episodis que van tenir lloc, però al final, amb la selecció neerlandesa, el que entenc que volen que faci és el mateix que va venir aquí a fer amb el Barça, que és una mica reflotar un projecte que sembla estancat. Llavors, més enllà de com vulguem qualificar el pas de Xavi per aquí al Barça, cadascú suposo que amb les expectatives...
Una Lliga i una Supercopa va guanyar.
Això t'anava a dir. Venia a reflotar una cosa, un projecte que havia
una,
caigut...
Amb una plantilla complicada.
Si i amb unes condicions molt difícils.
Si tu agafes la plantilla del Barça de Xavi, déu-n'hi-do els anys que vam passar, eh?
Sí.
Sobretot del primer tram, déu-n'hi-do.
I la Lliga que va guanyar Xavi va ser la Lliga de l'1-0 i del 0-1, que no va ser la més trepidant de les últimes temporades, perquè en Flick la cosa està sent molt diferent, però al final jo tinc la sensació que el que busca la selecció neerlandesa és el que va aconseguir Xavi aquí, reflotar i tornar a engegar un projecte que funcioni i que compleixi amb el que tots tenim en ment de la selecció neerlandesa. És veritat que el setzens ha caigut contra el Marroc. Per mi el bolet potser van ser les semis, van arribar a semis, no? De l'última Eurocopa.
Ara em falla la memòria.
De memòria. Però aquest últim han caigut contra el Marroc, a setzens, em sembla que el de Qatar no van arribar, no sé si van caure a quarts, a Rússia no hi van ser... És a dir, fa molts anys que tinc la sensació que aquest projecte de la selecció neerlandesa va a la deriva. Llavors, el fet que Xavi sigui l'escollit, crec que és un vot de confiança dels Països Baixos, i crec que és un molt bon projecte per Xavi, a nivell personal, a nivell professional, i una cosa que em va fer especial il·lusió va ser la reacció de Xavi Simons al fitxatge de Xavi Hernández, que va penjar una foto de Xavi Simons de ben petit quan ell jugava al planter del Barça, que van sortir allò que fan als principis dels partits, que surten nens amb els jugadors, i era una foto dels dos Xavis, i crec que això, caram, és molt bonic, diu molt del Barça i també diu molt de la il·lusió que pugui desprendre aquest fitxatge per la selecció neerlandesa.
Va caure a semifinals als Països Baixos a l'Eurocopa del 2024 contra Anglaterra 1-2, i deixa'm afegir a tot el que has dit tu que Xavi agradarà més o menys, però Cubarsí, Lamine i companyia, sí, són obra seva.
Fermín.
Amb molta Fermín, correcte, amb molta necessitat, però també amb molta valentia.
Ara li demano l'opinió a la Mireia Vera, però abans Marc Andrés, a punt de començar aquesta final del 4% amb Luca Huck, atleta de Sitges, disputant una medalla.
I Luca Huck, que neda la primera aposta per Espanya, és el nedador que s'ha llançat començat primer. És una estratègia que canvia d'Espanya respecte a aquest matí, que al principi havia començat amb Sergio de Celis aquest matí del Club Natació Sabadell. Luka Kuk és el més ràpid d'Espanya i veient els temps que han marcat els altres rivals, els altres nedadors, no ens estranyi que Kuk acabi primer la seva aposta i, de fet, arriba primer als 50 metres amb un temps de 22.90, una mica pitjor que el que ha fet aquest matí, però de moment lidera el combinat espanyol amb Luka Kuk al sitgetà. Repeteixo, és el més ràpid, per tant, el més normal és que encara que entregui primer, el combinat espanyol acabi perdent alguna posició, però de moment compleix els pronòstics, sobrat, havia de ser primer Luka Kuk, i tanca primer Luka Kuk aquest relleu, li dona el relleu a César Castro del Club Natació Terrassa, però ara aquí comencen a venir potser altres grans noms, com el nedador de la Gran Bretanya, Duncan Scott, Vasily Kukushkin, dels atletes neutrals, que són russos, que aquests ja neden en 47, estan més a prop dels temps de Kuk, i aquí César Castro, que el seu millor temps, o el temps que ha fet aquest matí a les sèries ha estat de 48-41, per tant, aquí a Espanya, que començarà a perdre una mica, de fet, ja estan els russos, que haurien de ser dominadors clars i contundents d'aquesta sèrie i d'aquesta final, en primer lloc, i veurem també si aquests atletes russos que representen la bandera neutral aconsegueixen algun rècord, o són els britànics amb Duncan Scott, que és el seu millor nedador en aquesta sèrie. Acaba aquesta segona aposta amb Gran Bretanya primera, la selecció espanyola segona, a només 15 centèsimes, i ara per la selecció espanyola salta un altre nedador del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy, que intentarà també mantenir aquesta posició, però repeteixo, està tot molt igualat, ara mateix la distància és de menys de 10 centímetres, 20 centímetres, atenció, perquè Miguel Pérez Godoy comença molt fort i ha aconseguit arribar als 50 metres en primera posició, però és veritat que es desfà una mica més i veurem si aconsegueix aguantar a la Gran Bretanya, als atletes neutrals dels russos, a Hongria també, que també seria important desfer-se d'Hongria, perquè Hongria té el seu millor nedador, Krzysztof Milak, a l'última aposta. Krzysztof Milak ahir, a la prova de 100 metres individual, va ser bronze. També cal destacar que Rússia va a Egor Kornev, que ahir va ser plata. Per tant, els més forts
ara
que comencen
Espanya
a nedar...
Ara Espanya sembla, Marc, que s'ha desfet una mica, eh?
Sí, perquè ara mateix també salta Sergio de Celis, que és del Club Natació Sabadell, que és el més lent de tot el combinat espanyol.
Espanya ara mateix.
Per tant, ara mateix Espanya, que arriba als 50 metres, als últims 50 metres, en cinquena posició, veurem si Sergio de Celis és capaç de remuntar, però això és un duel, el que dèiem, eh? Kornev pels neutrals, Krzysztof Milak pels hongaresos, ahir plata per Kornev, bronze per Milak, i això serà un duel entre tots dos. Les imatges no ens deixen clar qui acabarà primer, però això és neutrals Hongria, jo crec que acabarà guanyant Kornev per molt poquet, doncs no. Rècord del campionat per Hongria, acaba de guanyar Krzysztof Milak la medalla d'or pel seu equip, la selecció espanyola, que acaba en cinquè lloc, si no he vist malament, però rècord del campionat per Hongria, amb Krzysztof Milak, que s'ha imposat al nedador neutral Egor Kornev. Ahir va ser Kornev que es va imposar Milak, però avui Hongria, que dona la sorpresa, una Hongria on només repetien dos nedadors respecte a les sèries d'aquest matí, doncs Hongria acaba d'aconseguir la medalla d'or, desfent-se i sorprenent els atletes neutrals, Gran Bretanya, que s'ha enfonsat, Croàcia, que ha acabat en tercera posició, i finalment, veient els resultats repetits, Espanya ha aconseguit aquest quart lloc, queda fora de les medalles, però sí que podem destacar que l'atleta català, el sitgetà Luka Kuk, la seva aposta l'ha acabat entregant primer. Per tant, un bon rendiment de Luka Kuk, que ahir també es va quedar molt a prop de les medalles, i avui li passa exactament el mateix.
Per tant, Hongria primer, Croàcia segon, els atletes
neutrals segons i Croàcia tercers.
D'acord, doncs Hongria primer, atletes neutrals segons, que vol dir russos, i en el tercer lloc hi tenim Croàcia, i en el cas d'Espanya, com dèiem, són quarts en aquesta prova, i el que deia el Marc Andrés, destacar que Luka Kuk, la seva participació ha estat brillant perquè ha acabat com a primer la seva sèrie. Doncs Marc Andrés, després continuem parlant de més coses. Falten 8 minuts, 7 per arribar a les 8 del vespre. Continuem parlant de Xavi, va.
Tot costa, amb Sergi Camps.
I abans d'aquesta prova, d'aquesta final del 4%, amb Luka Kuk competint a la piscina de París, Mireia Vera està a punt de preguntar-te, doncs, què n'esperes tu de l'arribada de Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos, un Xavi Hernández que tindrà una nova oportunitat de demostrar la seva vàlua com a entrenador.
Doncs bé, crec que és un projecte, no, a llarg plaç, un projecte on jo crec que Xavi i la Federació Neerlandesa volen establir una idea, una identitat, i aquí crec que Xavi té molt clara, no, quina és la idea i la proposta de futbol, i després, no, veure també quina generació li toca entrenar, si repeteix amb futbolistes d'aquest Mundial, si n'incorpora de nous. Crec que és interessant per ell, perquè una selecció potser no té el ritme competitiu que té un equip en el dia a dia, et permet tenir les coses amb més perspectiva, amb més calma, després de les concentracions tens un temps per decidir, per mirar, no? I crec que et permet un espai més de reflexió. I, per tant, jo crec que aquesta arribada de Xavi Hernández, tant a la Federació Neerlandesa com a ell com a entrenador, segur que li aportarà un creixement. Al Barça, doncs, potser les coses no van arribar com ell, no? O no van acabar com ell pensava, però crec que té un alt valor el que va acabar fent amb els joves futbolistes i, possiblement, no? Doncs el fet de voler, no? Comentaven en aquesta entrevista que voldria gent holandès a l'estaf, això vol dir, no?, que ja vol agafar, no?, o vol incorporar informacions i talent que coneix molt bé la casa, i això per mi és importantíssim, i per tant jo crec que és un bon projecte per Xavi.
Molt bé, doncs Xavi Hernández, tota la sort del món des de Catalunya Ràdio en aquesta aventura a la banqueta dels Països Baixos, i tornem a Fitó, al Barça, per parlar de Pedri, que, escolta, ha tornat a la disciplina del Barça, però encara no s'ha entrenat.
No, va tornar dimecres van tornar els 5 mundialistes, dels 5 que havien de tornar, el cas de Ferran, doncs ja l'hem comentat, dels altres 4 només es van entrenar en la primera sessió Dani Olmo i Pau Cubarsí. Lamine va fer treball al marge ahir al matí, a la tarda ja es va entrenar amb els seus companys. Avui Lamine també ha fet treball normal amb els companys. En canvi, Pedri no s'ha entrenat encara amb el grup, no s'ha entrenat sobre la gespa. Des del club expliquen que no hi ha cap problema, que simplement s'entrena al marge, que no hauria de passar res, que fa treball específic, però simplement crida l'atenció que Pedri, després de 3 sessions d'entrenament que han completat ja els 5 mundialistes que van tornar dimecres, doncs no n'ha completat cap sobre la gespa.
I abans la Mireia Vera ho alertava, alerta perquè el Barça està fitxant, però no està fitxant un nou, el Barça vol Julián, i avui, Fitó, hem vist Julián tornant-se a entrenar amb l'Atlètic de Madrid, i em sembla que escena de cares llargues.
Sí, avui ho ha fet amb tots els seus companys, fins ara s'havia entrenat només amb els mundialistes, amb Marcos Llorente, amb Juan Musso, amb Marc Pubill, avui ja ho ha fet amb la resta del grup. La cara de Julián, el que hem vist un tros de l'entrenament, és indicatiu, no hi ha una mostra clara de disconformitat, evidentment, però són cares llargues, no són cares d'una persona feliç, un punt apàtic Julián, i avui el que crida l'atenció a Madrid és que han presentat Alejandro Grimaldo. En aquesta presentació hi havia Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, i en el discurs de presentació de Grimaldo, Cerezo, que tothom ho interpreti com vulgui, però ha deixat anar aquest missatge.
Nos consta que son muchos los equipos que le querían. Esperamos que juntos podamos seguir ganando muchos campeonatos, Alejandro. Nos consta también que son muchos los futbolistas que sueñan con jugar en Atlético de Madrid, pero puedo garantizar que pocos han puesto tanto de su parte para vestir estos colores como Alejandro Grimaldo. Desde que surgió la oportunidad de cruzar nuestros caminos, Grimaldo ha mostrado una predisposición y unas ganas a la altura de muy pocos.
Home, jo crec que és una directíssima de Cerezo cap a Julián. No?
Clar, perquè Julián va dir al Mundial allò de vull marxar per complir el meu somni. Avui, doncs, molts futbolistes, diu Cerezo, no ha tallat quins, tenen el somni, doncs, de jugar a l'Atlètic de Madrid.
A veure, Mireia Ruiz, com acaba l'embolic Julián? Hem tingut versions de les dues bandes aquests últims dies. Vam marxar a Madrid ara fa uns dies, la Maria Josep Ustelric ens deia que Julián no arribarà al Barça, l'altre dia el Ferran Correas ens deia que la partida no s'ha acabat. Tu on et situes? Què creus que passarà?
Me trobo que el Ferran està molt optimista. Jo crec que de vegada tinc la sensació que la balança es decanta més cap al no, i estic segura que Deco i tot el seu equip i els seus tentacles ja tenen el seu plan B, el seu plan C, per si Julián al final no acaba arribant. Jo cada tinc la sensació que l'Atlètic de Madrid cada vegada que pot deixa anar alguna pollita cap a Julián, cap al Barça, cap a qui sigui, i avui Cerezo tampoc no ha perdut l'oportunitat. Crec que el Barça, tinc la sensació que ho ha fet molt bé, en el sentit que ell va decidir, el Barça va decidir qui era el seu davanter. han anat a per totes amb cap, que crec que això és bastant important, i no els he perdut de moment, veurem com acaba, però de moment tinc la sensació que no han perdut el cap i que, tot i que saben que l'estiu, d'aquest estiu, el que anem dient durant, des que va començar el mercat, no? que haurem de fitxar per aquest i pel següent, no estan fent bajanades, no estan fent grans bogeries per un sol jugador. Crec que el gran damnificat és Julián i m'agradaria molt que acabés venint. De fet, l'altre dia sentia a la Mireia, que era molt optimista, i el Santi, que no ho era tant, en la seva línia de Santi Jiménez. I cada vegada estic més en el vaixell del Santi, perquè no sé com... No, ara mateix no estic veient com es pot desfer tot aquest nus.
A veure, Mireia, a veure, que tu estaves amoïnada per aquest tema. Suposo que el Barça, com deia la Mireia Ruiz, no és Julián o ningú, i tindrà alternatives, no? Perquè no ens podem imaginar, Mireia, que el Barça comenci la Lliga sense un davanter centre clar.
Exacte, jo no m'ho puc imaginar, perquè al final Julián Álvarez ha fet 20 gols aquesta temporada, és a dir, que si vingués Julián Álvarez també necessita gent que te segueixi aportant aquests gols que necessites, i jo entenc que Deco i el seu equip de treball tenen algú lligat o algú pensat, perquè si se te'n va Lewandowski, se te'n va Ferran i no t'arriba ningú, jo crec que Hansi Flick això no ho tolera. Per tant, hem vist com han anat totes aquestes temporades les negociacions de Deco, no? Que ell va per una banda, però alhora està clar que tu, quan ets director esportiu, tens plan A, plan B, plan C, plan D, i tens al cap milions de futbolistes per ocupar aquesta posició. Possiblement del talent de Julián o de nous, no?, titularíssims, com pot ser també un Haaland, encara és inabastable poder-lo fitxar, doncs potser tens perfils més joves o que no estan ara, no?, no se saben, però els has de tenir lligats, perquè jo no m'imagino un Barça sense un nou, perquè és una posició primordial. Si vols lluitar per la Champions realment, necessites un davanter que t'aporti gols, i després doncs comptar amb l'efectivitat de jugadors que no estan en aquesta posició, doncs dels interiors amb arribada, dels extrems amb gol, tens a Lamine Yamal, però necessites un nou. Per tant, jo crec que el Barça no deixaria marxar Ferran Torres si no sapigués que té un jugador de la recàmera per poder fitxar.
8 en punt, de seguida ens actualitzem amb el Marc Güell, però abans, qui diuen els oients? A veure, Pitó, què preguntàvem als oients del Tot Costa i què estan responent?
Doncs preguntàvem si triomfarà Xavi amb la selecció dels Països Baixos. Dues possibles respostes, sí i no. Sí, el 30%, sí que triomfarà el 30%. Creuen que no ho farà el 70%. Algun comentari positiu? El Bruc Pasqual, que diu que sí, si prescindeix de jugadors veterans, amb Mitchell oferint un futbol d'atac a l'Ajax. Xavi ha de treure joves talents que vulguin tornar a brillar. Força, Xavi, diu el Bruc Pasqual. També el Jordi Duran, que diu que no, però no per Xavi. Els Països Baixos no triomfaran per la mena de jugadors que tenen, de la mateixa manera que no han triomfat Koeman, ni Van Gaal, ni tampoc els seus predecessors. I el Jaume Domènech, que diu que el Xavi crec que hauria d'agafar més experiència entrenant més equips per poder ser seleccionador d'un país.
Molt bé, doncs ara fem una petita pausa i de seguida tornem. No acomiado encara ni la Mireia Vera ni la Mireia Ruiz, perquè després parlarem de la Supercopa d'Europa, també del trofeu Teresa Herrera, que suposo que veu veure amb afició i a la nit, després de la Eclipsi, el Teresa Herrera el va guanyar al Madrid. Doncs parlarem amb la Mireia Vera i amb la Mireia Ruiz d'aquests dos escenaris. Un minut de pausa i ens actualitzem amb el Marc Güell.
Tot Costa, de dilluns a divendres, amb Sergi Camps.
Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Rere
queda ja la I, però... Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit... Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
Catalunya Ràdio presenta Rècords, el podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport. Rècords.
Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa.
8 i gairebé 4 minuts. Marc Güell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Una mica de pregunta esportiva.
Vinga, va.
He descobert que tens dots de... De bruixot.
Ah, sí?
De predictor.
Ah, a veure
fas,
si...
Fas
veure
prediccions,
que...
vaja.
Sí, a veure què endevino avui.
Vinga, et faig una pregunta, Marc Güell. Quina operació creus que es resoldrà abans? El fitxatge de Ferran pel PSG o el fitxatge de Rodri pel Barça?
El de Ferran pel PSG.
T'atreviries a dir aquesta setmana, la següent...
Finals de setmana.
Finals de setmana, Ferran Torres...
Demà o aquest cap de setmana?
No, cap de setmana.
Ara mateix, d'aquí
sí.
Una estona.
Home, ara... Sí, avui mateix? Home, no, avui mateix, vols dir?
Per què no?
Molt bé, doncs escolta, si és així, et fem entrar al Tot Costa i a partir de demà com a redactor d'esports, perquè, noi, tens una informació que cap de nosaltres té.
Privilegiada.
Ferran Torres, el PSG, primer que Rodri, al Barça, segons Marc Güell, el Pito Niso, Marc Güell, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
T'ho trobarem.
Va, Marc, per on passa ara mateix l'actualitat informativa?
Mira, hem de començar amb un missatge de prudència perquè els agents rurals acaben d'actualitzar el risc d'incendi que tindrem demà. A 525 municipis de 37 comarques hi haurà risc molt alt. I això què vol dir? Doncs que queden suspeses totes les activitats prèviament autoritzades que suposin risc d'incendi i es prohibeix encendre foc en àrees d'acampada, zones recreatives i altres zones properes als boscos. I tot això ve acompanyat d'un avís per calor extrema fins demà, a aquesta hora, fins a les 8 del vespre. Josep Vilalta, sotsinspector dels agents rurals, demana molta prudència.
Demà és un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
Ja fa pràcticament 24 hores de l'eclipsi solar. Continuen portant cua aquelles aglomeracions de gent que hi va haver ahir a la nit a diverses estacions de tren del sud de Catalunya. Avui l'alcalde de Tarragona ha demanat responsabilitats a Renfe per aquest caos. Avui la companyia ha demanat perdó als usuaris i ha dit que no tenien més trens disponibles. I un dia més, a partir de 8:45, al Catalunya Vespre també estarem pendents de la situació a Ceuta. Avui el govern espanyol ha elevat a 1.900 els menors immigrants identificats a aquesta ciutat autònoma, però l'ONG Save the Children parla ja de 4.000. Avui s'ha fet també la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment de menors. El PP ja ha posat pegues i es nega a debatre aquesta qüestió.
Molt bé, doncs tota la informació ampliada a partir de 8:45 al Catalunya Vespre del Marc Güell. Marc, no te'n vagis perquè déu-n'hi-do el que has generat aquí a Catalunya Ràdio.
Ho sabia.
Tenim una notícia d'impacte, abans però anem una mica al pop-up. Va.
Pop-up Vespre.
A veure, Fito, què hem fet fins ara al Tot Costa? Què podran recuperar els oients en breus minuts a l'app i al web de l'emissora?
Doncs hem repassat l'actualitat del Barça, amb l'F5 a Ferran, també a Pedri, també a Rodri, tot el que ha donat de si avui al mercat blaugrana. Hem parlat amb Edwin Winkels del fitxatge de Xavi per la selecció neerlandesa, que ho podreu recuperar aviat al web i l'app de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT.
Molt bé, doncs ara farem una pausa, però abans alerta la notícia d'impacte a aquesta hora. El Marc Güell ho sabia, ha entrat aquí sabent aquesta notícia. Bernat Soler, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Haurem
de fitxar Marc Güell
d'alguna manera
per la redacció d'esports.
Ja
escolta, Ferran Torres, que has tancat?
Sí, hem de parlar ja d'acord entre el Barça i el PSG perquè el futbolista valencià se'n vagi a l'equip de Luis Enrique, al PSG, per una xifra aproximada d'uns 50 milions d'euros. No arriba als 50, però s'hi aproxima molt. És una informació que ha donat en exclusiva Fernando Polo, el nostre company de Mundo Deportivo, i que hem pogut confirmar de fons del Futbol Club Barcelona. Per tant, ja podem dir que un dels col·laborats de l'estiu s'ha acabat. Veurem quan es fa l'anunci oficial. Ja sabeu que ara hi ha l'intercanvi de documentació, tot ha de doncs, seguir el seu protocol i la seva burocràcia habitual, però la notícia, el titular, és que Ferran Torres serà jugador del Paris Saint-Germain la pròxima temporada i que això el Barça li deixarà a la seva tresoreria una xifra no gens menyspreable d'uns 50 milions d'euros. Per un jugador, recordem, a qui li quedava només un any de contracte, el de la temporada que ve. No sé si això, aquests 50 milions d'euros...
Van cap a Rodri, no?
Bé, serviran d'alguna manera per guiar-nos pel que pugui acabar demanant realment el Manchester City per Rodri, un jugador que també, si no estic equivocat, li queda un any de contracte, que com Ferran Torres ha triomfat al Mundial, diria que fins i tot més, perquè l'han considerat el millor jugador del Mundial, Ferran Torres, un jugador d'aquestes característiques, ha costat 50 milions, que costa Rodri, aquí ja ho deixo pels que fan càlculs, però recordem la notícia, a les 8:08, Ferran Torres serà jugador del PSG després de l'acord entre Barça i l'equip francès.
Deia el Bernat que 50 milions d'euros és una xifra no petita, és el quart fitxatge més car, la venda més cara de la història del Barça.
Imagina't. Sí, sí.
És a dir, està 50, és el que va pagar el PSG el seu dia per Dembélé, que era el quart, doncs empata amb Dembélé, els altres tres, Neymar, Artur Melo i Luis Figo.
Sí, doncs ja ho sabeu, 8:09 ara ja, Ferran Torres, oficial, és nou jugador del Paris Saint-Germain, gràcies Bernat per aquesta invasió de camp.
Encara, no, oficial,
no oficial, però no oficial. Està al caure.
La notícia la podem confirmar, però està la farà oficial al club doncs, quan estigui tot ja tancat del tot.
Gràcies Bernat per aquesta invasió de camp, i Marc Güell, escolta, aquí al sortir de la ràdio hi ha una botiga que venen butlletes per la grossa de Nadal. Compren una, perquè, nano, t'has cobert de glòria avui.
Sí, no, m'aniria bé, ara ho vaig a comprar.
Molt bé, doncs gràcies també al Marc Güell.
Aviseu-me pel proper fitxatge.
A dos quarts, gràcies, Marc, a dos quarts de nou, més informació amb el Marc Güell i companyia, en aquest cas de l'actualitat general. Fem una petita pausa i de seguida tornem per parlar de més futbol, perquè, com deia abans, s'ha jugat un prestigiós torneig, que és el Teresa Herrera, l'ha guanyat al Madrid, i vull comentar-ho amb la Mireia Ruiz i la Mireia Vera.
Tot costa. Amb Sergi Camps.
Ui, quin fred que m'ha agafat.
Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa. Amb Sergi Camps.
Doncs vinga, va, 4 minuts i un quart de 9 del vespre. Recordeu la notícia que ha saltat ara fa, doncs, a pocs minuts. Ferran Torres, acord fet amb el PSG, a l'espera de l'anunci oficial. Ferran Torres marxa al conjunt de París. Per tant, el Barça podrà utilitzar els diners que, doncs, rebrà pel valencià, segurament per utilitzar-los, doncs, en aquest cas, per fer arribar Rodri al mig del camp del Camp Nou. Més futbol, Fitó, perquè, escolta, ahir es va jugar la Supercopa d'Europa entre el PSG i l'Aston Villa, amb victòria dels de Luis Enrique per 2-1.
Sí, Kvaratskhelia va obrir el marcador al minut 20. Va empatar l'Aston Villa just abans del descans. 17 anys, només Brian Maggio va fer el gol dels anglesos. Tot i això, Doué va fer el 2-1 definitiu al minut 61. Per tant, victòria per l'equip de Luis Enrique.
Un nou títol per la col·lecció de Luis Enrique, que ja n'acumula uns quants al Paris Saint-Germain.
Sí, són 13 en els 3 anys que porta Luis Enrique al conjunt parisenc. 2 Champions, 2 Supercopes d'Europa. Sentim l'entrenador asturià desfer-se en elogis cap als seus jugadors.
He de dir que és un equip molt especial. Els jugadors tenen la mentalitat de continuar guanyant i és molt agradable treballar amb ells.
Molt bé, doncs en aquest cas hem sentit les paraules de Luis Enrique i aquest és un partit que és important, la final de la Supercopa d'Europa, Fitó, però encara més important, un dels tornejos d'estiu més prestigiosos. Amb el Carranza hi ha el Teresa Herrera, que ahir es va jugar i enfrontava el Madrid de Mourinho amb el Deportivo de la Coruña.
Sí, amb victòria per als blancs per 1-0. Brahim Díaz va ser l'autor de l'únic gol del partit i d'aquesta manera valorava José Mourinho aquest partit contra el Depor.
Nos han obligado a jugar serio, un partido complicado, difícil. Obviamente también que yo tengo que hacer mis cambios, tengo que dar oportunidad a todos. Hoy 45 solo a Fede, 45 a Arda. Este partido está aquí para ganar. Ok, está para ganar, pero más do que para ganar, está para trabajar, para dar minutos y para hacer pruebas.
I acabem, Fitó, amb un apunt més que afecta la jornada inaugural de la Lliga de la Primera Divisió.
Sí, perquè la Lliga ha confirmat que el partit entre el Celta de Vigo i l'Osasuna de la primera jornada ha quedat ajornat fins al 27 d'agost. No jugaran aquesta primera jornada. El partit s'havia de disputar aquest diumenge a 9:45 del vespre i doncs, s'ha ajornat pel mal estat de la gespa de Balaïdos a causa de la infecció d'un fong.
A més enllà de la conya, Mireia Ruiz, aquest Madrid de Mourinho que s'apunta al primer títol, evidentment de pretemporada, sense massa doncs, transcendència, però no sé si vas poder mirar una mica el partit, has vist algun resum. Més enllà d'això, quina flaire et transmet l'equip de Mourinho?
Ho he recuperat aquest matí, era l'aniversari de la meva germana. Se'm van acumular molts partits i molts esdeveniments.
Tu avui al matí has vist el Teresa Herrera.
L'he recuperat lleugerament.
Ah, una mica allà, ja, mentre fes el que fem llet, no?
Allò que he anat passant. El que sí que he recuperat és la final de la Supercopa. Això sí, que ha estat bastant més divertida que...
Seria discutible, això.
...el partit del Madrid. És que jutjar per partits de pretemporada és una mica complicat. Llavors, tinc la sensació que ahir a mi el Madrid em va avorrir molt, molt, i gairebé em va fer més il·lusió veure Aubameyang,
que va rebre una trompada de Rüdiger,
sí,
que una mica més l'envia a l'hospital. I escolta, però, operació cor obert.
Pretemporada, ja n'hem vist algunes d'aquestes, aquesta pretemporada, que han acabat molt malament. Però per mi tenia altres... O sigui, el partit d'ahir ha tingut molts altres al·licients que no pas veure aquest retorn del Madrid, perquè el Madrid com a retorn a mi m'ha semblat lleugerament avorridot. Però, tenint en compte que torneig de pretemporada, també hem vist els partits de pretemporada d'aquest inici del Barça, tampoc no eren supertrepidants. Contra l'Udinese, el partit del Barça tampoc no hi havia tampoc per on distreure's. Però jo crec que les peces encaixaran una mica millor del que van encaixar.
A veure, la Mireia Ruiz ha vist un resum o una cosa així una mica sui generis del trofeu Teresa Herrera aquest matí. Jo suposo que la Mireia Vera també, dona de futbol, l'ha vist repetit dues o tres vegades i el Teresa Herrera. Mireia, a veure...
No, ja em vaig tenir prou amb una.
Què et va semblar el Madrid, Mireia?
Bueno, al final és un partit de pretemporada, de rodatge. Sí que és cert, no?, aquesta mentalitat amb el discurs ja de Mourinho, que aquí hem vingut a guanyar, és igual la idea i la manera. És igual, però ell prioritza el guanyar, el treballar, el agafar rodatge, agafar minuts, i per tant, jo no em regeixo gaire pel que vam veure ahir del Real Madrid, perquè crec que hi haurà matisos, hi haurà canvis, falten futbolistes, però ja la mentalitat ja és una altra, ja no és un... No? Quan va arribar Xavi Alonso era un, bueno, anem a construir un projecte, anem a construir una idea, no li van donar temps... I ara ja arriba Mourinho, que és hem de guanyar. Ens és igual la manera que sigui, no? Aquest llenguatge tan bèl·lic que fa servir l'entrenador portuguès, però ja, no? Ja des del primer minut vol guanyar, i crec que això també vol dir que la manera potser no li importarà gaire i potser serà un equip que en alguns moments farà, no?, el que ha fet sempre, aquest bloc baix, aquest transitar ràpid, però el que va mostrar el Madrid a mi em sembla que serà irrellevant respecte al que veurem durant la temporada. Sí.
Molt bé, doncs un minut per sobre d'un quart de 9 del vespre. Acomiado la Mireia Ruiz i la Mireia Vera, que han vingut a fer tertúlia amb nosaltres aquest dijous, dia 13 d'agost del 26. Gràcies, Mireia Ruiz. Gràcies Mireia Vera.
Que vagi molt bé, una abraçada.
I encara en futbol, continuen les pretemporades dels equips catalans de la Lliga F. Ahir, Espanyol 2, Europa 0. Parlem aquesta hora amb l'entrenadora de l'equip blanquiblau, en aquest cas de l'equip Perico. Sara Monforte, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Entrenadora de l'Espanyol femení, ahir victòria contra l'Europa. Com va la pretemporada?
Bueno, molt bé, la veritat que bueno, amb molta feina, perquè molta gent nova, moltes jugadores noves, no? I hi ha molta feina que fer, però molt contenta, la veritat que molt contenta amb les jugadores, amb la plantilla, i amb moltes ganes de començar.
Ara ho dèiem, revolució a l'equip, Sara. Com és començar la pretemporada amb tanta gent nova? Suposo que el primer repte per tu és una mica conèixer les jugadores i començar a cohesionar l'equip, no?
Pues sí, sobretot el fet de conèixer-les, perquè tu pots anar amb una idea, però les has de conèixer més, les has de conèixer com és la seva, com es desenvolupen, no? Com es desenvolupen, la seva naturalesa, i saber com es mouen més, com són elles, i a poc a poc anar encaixant les peces, i la veritat que molt contenta.
Aquesta revolució a l'equip, Sara, l'has demanat tu? Creies que feia falta fer foc nou, o com s'ha donat?
Bueno, de vegades dona jugadores que han marxat per la seva propi hi ha altres que potser no han comptat nosaltres, però bueno, per una raó o per una altra han sigut diverses, i bueno, pues llavors hem de tornar a fer la plantilla amb aquestes baixes, i la veritat que bueno, contenta, sí que és veritat que hi havia gent que potser hi ha gent que jo també portava ja 3 anys, i això també fa que bueno, que hi ha que moure coses, però ha sigut una mica de tot, la veritat.
Estàs contenta amb l'equip que tens?
Molt, molt contenta, la veritat que ho parlava amb els meus companys, que la veritat que tenim una plantilla molt àmplia, molt, molt diferent, amb gent amb moltes ganes i molt professional, i la veritat que això s'agraeix molt.
Dones la plantilla per tancada, Sara?
Sí.
Quin és l'objectiu, Sara, per la propera temporada?
Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
Ja fa uns mesos, Sara, que a l'Espanyol hi ha una nova propietat, amb l'Adam Peix al davant. A vosaltres això com us ha afectat? Heu vist que hi ha un increment de recursos pel femení, també?
Bueno, sobretot el fet de que estar obert a parlar i escoltar-nos, no? Jo crec que ahir també, així que hi ha hagut una diferència, no? Que crec que sempre es vull escoltar el que puguem parlar, demanar, no? I una mica escoltar les nostres necessitats. I bueno, que sembla una tonteria, però per això ja és, I la veritat que, bueno, estem contentes. No hi ha hagut uns canvis espectaculars, però jo també penso que els canvis no es tenen que donar de manera molt gran, sinó a poc, donar passets curts.
Amb aquesta Lliga F dominada pel Barça aquest any, Sara, l'equip de Pere Romeu amb baixes importants, creus que li serà una miqueta menys fàcil guanyar la Lliga aquest any al Barça?
Bueno, no ho sé, la veritat que crec que sí que serà una Lliga molt competitiva aquest any, jo ho tinc claríssim, que tots els equips estaran ahí, no hi ha ningú equip com el millor de temporada passada, que hi havia 3 equips que estaven una mica més per sota, i en aquest cas, bueno, doncs, pues, sincerament no ho sé, si fos el cas, sincerament crec que seria més atractiu també per la Lliga, que no fos tan un campió amb tanta diferència ni tan d'hora. Crec que això donaria també una mica més de al·licient a la Lliga, no? I que estigués més competida a nivell també pel títol de Lliga.
I l'última pregunta serà preguntar-te per la Marta Cubí. Saps que aquí a Catalunya Ràdio l'estimem molt, sí. Ex-col·laboradora nostra. Suposo que continua, no ens han dit el contrari. Preguntar-te, has vist créixer la Marta aquest any que t'ha fet de segona?
Bueno, sobretot la Marta em fa créixer també, és que estan al voltant d'ella i tu ho saps també, no? Vull dir que la Marta, si una cosa és treballadora, és didacta, pedagògica també, no? I crec que bueno, que també és veritat que lo de si ha crescut o no, també crec que n'hi ha que preguntar-li-ho a ella, no? Uh-huh. Però sí que és veritat que crec que està aprenent d'aquesta part de professionalitat, no? Però que sobretot també ella ens està fent aprendre la resta, no? Perquè ja té molt a ensenyar, i la veritat que és una segona entrenadora que per mi és ideal, perquè sobretot perquè em coneix moltíssim i sap com tractar-me a mi, que crec que per mi és el més important, no? Perquè de vegades aquests punts també de primera entrenadora o que et costa, no? Aquest autorregular-te, ja em coneix molt, i la veritat que les jugadores l'estimen, i la veritat que cada vegada pues, bueno, crec que també està creixent i està donant-nos molt com a equip i la veritat que la necessitàvem.
Ens sentim molt proper a aquest binomi Marta-Sara, però creus que la Marta té fusta per ser primera entrenadora en un futur proper?
Clar que sí, sí, eh? I tant, que podria ser, clar que sí. No tenia cap dubte abans, inclús, o sigui, abans de que nosaltres poguéssim donar-li aquesta oportunitat, no la Carol... Ella té madera de primera entrenadora, i tant. O sigui, no sense cap dubte, la veritat. Que fa és que, bueno, que en aquest cas, no, jo i la Carol i jo hem decidit que era la ideal, no?, per aquesta segona entrenadora, però i tant que val. Sí, no. No ha de demostrar res perquè ho té.
Molt bé, doncs Sara Monfort, entrenadora de l'Espanyol Femení, moltes gràcies i que en tingueu sort en aquesta nova temporada.
Merci, adeu.
Doncs, Fitó, dissabte, entre els Països Baixos i Bèlgica, comencen els Mundials femení i masculí d'hoquei herba.
A veure, 16 equips, 4 grups de 4, es classifiquen els dos primers de cada grup, que, alerta, avancen a un segon grup també de 4. Aquí compten els resultats d'aquesta primera fase, per tant, serà important fer-ho bé, més enllà de classificar-se, fer-ho bé en aquesta primera fase. Els dos primers d'aquest segon grup, d'aquesta segona fase, queden classificats per les semifinals, per a la lluita de les medalles. En el cas dels nois i de les noies és exactament el mateix format. El conjunt masculí, 12 dels 20 jugadors són catalans. Max Caldes és el seleccionador. Espanya va quedar quarta als Jocs de París, va quedar tercera a l'Europeu de l'any passat. És un equip jove, amb ganes i, sobretot, ja amb una mica més d'experiència que en altres competicions. Espanya, per cert, ha quedat enquadrada al grup C, debuta diumenge, a 2:45 de la tarda contra Sud-àfrica, partit a priori que hauria de ser favorable.
Un dels catalans és el Marc Vizcaíno, exjugador de l'Atlètic Terrassa, i ara actualment el Den Bosch neerlandès. Marc, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
El diumenge comença aquest Mundial per vosaltres, grup amb Austràlia, Irlanda i Sud-àfrica, ara ho dèiem, debut contra Sud-àfrica. Quin paper espereu fer?
Bé, bo, com heu dit, sí que a priori són favorits per aquest partit, però bueno, és un rival que li agrada molt atacar, sí que té jugadors d'alt nivell i molt verticals, però bueno, esperem amb les nostres armes i dominar aquest joc i tirar el partit endavant.
Veniu de fer una quarta posició als Jocs Olímpics, de guanyar equips importants com Bèlgica. Esteu en millor moment que els Jocs?
Bueno, no et sabria dir si en millor moment o no, però el que sí que està clar és que ja és un equip que és jove, però ja ha guanyat tota aquesta experiència. Va ser un equip que va entrar en el cicle passat, després de Tòquio, per tant ja portem a les esquenes tot un cicle i ara estem preparant ja aquest segon cicle. Per tant, ja és un equip amb més experiència. No et sabria dir si en millor estat o no que els Jocs, però sí que més preparat a nivell d'experiència.
Ara ho deies, és el teu segon Mundial, també va ser als Jocs. Parlant amb gent que en sap d'hoquei, diuen que la teva participació als Jocs, sobretot contra Bèlgica, va ser molt important per aquesta classificació. Tu, a nivell individual, com arribes a aquest campionat?
La veritat és que estic bastant satisfet amb com arribo. Bon, he estat jugant aquest any i el passat a Holanda i crec que m'ha ajudat a créixer tant individualment com a l'hora de veure el hockey col·lectivament, i crec que això m'ajuda també a arribar en un millor estat de forma. Però bueno, tant jo com l'equip crec que hem fet una molt bona preparació i l'equip en general arriba molt bé.
A veure, pel que m'han dit també, ets una persona tranquil·la. Aquests dies s'ha posat molt de moda amb el Mundial de Futbol, doncs el tatuatge de Cucurella, els cabells de Pedri o Gavi. Tu què faries si guanyéssiu l'or?
Hosti, ja ho has dit, que sóc una persona molt tranquil·la. Et diria que ho celebraria molt fort i alguna cosa faríem en la celebració, però poca cosa més.
També juguen al mateix lloc i mateixes dates al Mundial Femení. A Marc, us aneu veient? Coincidiu en espais?
Sí, ara mateix estem els dos en el mateix hotel, per tant, i compartim autobús, per tant, ens anem veient bastant més de lo normal.
Els dies de concentració són avorrits. Com us distraieu aquí a la selecció espanyola?
Bueno, aquí aquest cop tenim sort que per fora tenim espais amplis d'herba i podem anar fent coses, tenim una sala comú on podem anar veient i fent diferents activitats, però sí, dintre del que cap, part de l'activitat també és el descans. Llavors estem a molts ratos a les habitacions o intentant desconnectar i així anar fent un cafè o un petit passeig. Però bueno, en general intentem descansar al màxim, però també a la vegada intentar distreure'ns també per, com dius, fer-ho el més amè possible.
Perquè un cop comencin els partits, vosaltres podeu anar a veure rivals, podeu anar a veure partits d'aquest Mundial, o això no ho feu?
Bueno, algun cop sí que ho fem, sempre i quan pugui quadrar amb l'horari i que el més important al final, com he dit, sempre és el descans. Però si en algun moment es dona la casualitat i s'hi pot anar, sí que algun cop s'ha fet.
I l'última, marca, tu ets de l'Atlètic Terrassa de tota la vida, però jugues a Holanda, per tant, deus conèixer bé doncs, l'hoquei internacional. Quins són els rivals a batre en aquest Mundial?
Bueno, mira, un dels rivals que el tenim al grup és Austràlia. ve jugant bastant bé aquest any, per tant serà un dels rivals a batre, però bueno, històricament sempre ha sigut Holanda mateix, Bèlgica, que com heu dit abans els vam guanyar tant els jocs com l'europeu l'any passat, però també venen fent un molt bon any, per tant, sobretot et diria aquests tres.
Molt bé, doncs Marc Vizcaíno, jugador de la selecció espanyola d'hoquei herba, que tingueu molta sort en aquest Mundial.
Moltes gràcies.
Gràcies també al Joan Fitó. Dos minuts i rematem el programa. Recordeu la notícia de la tarda, eh? Ferran Torres, acord tancat amb el PSG. Avui no es farà oficial. Es preveu que avui encara no es faci oficial aquesta incorporació de Ferran al PSG, però acord tancat entre Barça, PSG i el mateix Ferran Torres perquè el jugador valencià doncs, jugui la temporada que ve a l'equip de Luis Enrique. A veure, Marc Andrés, rematem el programa, va.
A veure, en futbol, no ho hem dit, només hem fet un breu apunt d'aquest ajornament entre el Celta i l'Osasuna. Doncs bé, aquí hem d'afegir-hi que no ha agradat gens aquest ajornament al conjunt navarrès. L'Osasuna més un comunicat bastant dur que ha acabat amb la frase dient efectivament no és futbol, és la Liga.
Déu-n'hi-do.
Per tant, una crítica dirigida clarament a Tebas i a tota la conxorxa que forma tant la Liga, la Federació, etc. Llavors, hem de fixar-nos en dues competicions. La primera, els europeus de gimnàstica artística de Zagreb, a Croàcia, on l'equip espanyol amb les catalanes Alba Petis, Colaia Font i Marina Escudero s'ha classificat per la final de diumenge amb la quarta millor puntuació. Petis, Font i Escudero també han participat en la prova individual de curs complet. La millor ha estat Alba Petis, que ha acabat en cinquè lloc, Laia Font ha estat novena i, finalment, Marina Escudero ha acabat en onzena posició. Ho hem seguit en directe a l'Europeu de Natació de París, on l'equip espanyol amb el sitgetà Luca Huck ha acabat quart a la final del 4% lliures masculí. Tot i no aconseguir medalla, el que sí que hem de comentar és que l'equip ha aconseguit fer un nou rècord d'Espanya per més d'un segon. El rècord estava en 3 minuts, 13 segons i 19 centèsimes. L'han deixat en 3 minuts, 11 segons i 91 centèsimes. Per tant, destrossat el rècord d'Espanya. I un últim apunt perquè el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres d'esquena masculí en acabar cinquè amb el cinquè millor temps, les semifinals i amb rècord també d'Espanya.
Gràcies també al Marc Andrés. Nosaltres acabem aquí el programa. Demà ens hi tornem a posar a les 7 de la tarda amb més Tot Costa. A veure, acabem avui amb una comunicació en directe amb Daniel Sánchez Llibre. Senyor president, escolti, què li sembla el fitxatge de Ferran pel PSG?
M'importa un pepino, però un pepino grandiós.